L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
Molt bon dia, encetem setmana i l'actualitat informativa avui ve marcada per moltes notícies que fan referència al magatzem temporal centralitzat, el cementiri nuclear i la possibilitat que pugui ser ubicat a Ascó. Aquest serà un dels temes que ocuparà avui la major part del nostre temps d'informació. Salutacions cordials en nom dels serveis informatius de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, dia 25 del mes de gener, i aquí comença el repàs de l'actualitat informativa. Tal com us explicàvem als titulars, avui la Ribera d'Ebre és la comarca protagonista i especialment el municipi d'Ascó, localitat que podria optar conjuntament amb Llebre l'opció a que s'instal·lés el cementiri nuclear. Tot el que fa referència a aquest tema, que podria hipotecar el futur del territori per a uns o aportar importants beneficis econòmics per als altres, és el que anem a explicar-los en els següents minuts. De fet, avui centrarà part del nostre temps d'informació. I és que mentre el ple d'Ascó votarà demà la candidatura del municipi a albergar el cementiri nuclear, Convergència Democràtica de Catalunya advertia que suspendrà de militància els regidors d'Ascó si hi voten a favor. Cal destacar que l'equip de govern d'Ascó el formen 4 regidors de Convergència i Unió i un del Partit dels Socialistes de Catalunya. Aquesta és la notícia que obre avui el nostre temps d'informació i ens l'explica a continuació Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
Doncs mirarem de disseccionar-ho i d'explicar-ho de la millor manera possible. En principi començarem efectivament explicant que Convergència i Unió ha dit que no és contrària a l'energia nuclear, però s'oposa rotundament a la instal·lació d'aquest magatzem de residus nuclears a Ascó. Així ho diu el secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya, Felip Puig. Explicava també que perquè així s'ha pronunciat el Parlament de Catalunya i perquè creuen que Catalunya ja té coberta la seva quota de contribució a l'energia nuclear. Volia advertir al mateix temps Puig, a l'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, i als 3 regidors de Convergència i Unió de cara a la votació del ple extraordinari de demà que, si la decisió final de la gent de Convergència i Unió a Ascó és contrària al posicionament de Convergència i Unió a nivell nacional, és obvi que es procedirà a la suspensió de la seva militància. L'escoltem.
El que és evident és que si la decisió final de la gent de Convergència i Unió a Ascó és contrària al posicionament de Convergència i Unió a nivell nacional, és obvi doncs, que procedirem a la suspensió de la militància.
Aquest advertiment de Felip Puig a l'alcalde i regidors convergents d'Ascó ve donat precisament perquè l'Ajuntament d'aquest municipi de la Ribera d'Ebre ha convocat una sessió extraordinària del ple per al pròxim dimarts, és a dir, demà, dia 26, a les 11 del matí, amb l'únic punt a l'ordre del dia de sotmetre a votació la candidatura del municipi per albergar aquest cementiri nuclear, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies. Així, el consistori reconeix oficialment per primer cop el seu interès per albergar l'anomenat magatzem temporal centralitzat de residus nuclears de totes les centrals estatals. El ple tindrà lloc just un dia abans que l'Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears faci públic el nom del municipi o dels municipis en aquesta convocatòria i 2 dies després de la manifestació convocada pels grups ecologistes que s'oposen al projecte del que en parlarem després. El ple de l'Ajuntament d'Ascó està format per 4 regidors de Convergència i Unió i un del PSC a l'equip de govern i 4 regidors independents a l'oposició. De moment, el grup municipal convergent ja ha anunciat als dirigents del seu partit la intenció d'optar a acollir el cementiri nuclear, segons reconeixia Convergència i Unió, formació que en l'àmbit català manté la seva oposició a acollir les instal·lacions. Expectants, doncs, a veure què és el que passa demà, finalment, si s'aprova o no aquesta opció de l'Ajuntament d'Ascó a acollir aquest cementiri nuclear, destacant que, com hem dit, l'equip de govern està format per Convergència i Unió i un regidor del PSC, 4 regidors convergents i un del PSC. Tot i el rebuig a acollir el projecte expressat per la Federació de les Terres de l'Ebre, cal destacar que el PSC no va donar suport a la resolució en contra aprovada al març del 2008 pel Parlament. També cal destacar alguns altres titulars sobre aquesta informació. per exemple, que el conseller Saura reclama al govern que es posicioni en contra del cementiri nuclear o que Puigcercós avisa al president, a Montilla, que li preguntaran sobre el cementiri nuclear en la sessió de control del Parlament.
Gràcies, Josep. Després d'aquestes referències polítiques, anem a abordar el moviment social, perquè més de 2.000 persones es manifestaven a partir de les 11 del matí del diumenge a Ascó en contra del cementiri nuclear. Els manifestants, que la gran majoria no eren de la localitat, sinó de poblacions veïnes, recorrien els carrers del poble fins a arribar a la plaça de l'Església. Enmig d'un ambient festiu, els responsables de la mobilització anunciaven que es plantaran dimarts vinent a l'Ajuntament d'Ascó per evitar que s'aprovi la candidatura, tal com afirmava el portaveu de la coordinadora anticementiri nuclear, Sergi Saladier.
I a partir d'aquí, si continua mantenint aquesta convocatòria, doncs el dimarts concentramos també davant de les portes de l'Ajuntament per mostrar el rebuig doncs, majoritari del territori. 62 ajuntaments, 7 consells comarcals, més de 100 entitats, un Parlament de Catalunya que s'han posicionat en contra d'aquesta instal·lació al territori.
1.500 persones, segons els Mossos d'Esquadra, que van desplegar una dotzena d'agents al municipi, i 6.000, segons la coordinadora anticementiri nuclear de Catalunya, es manifestaven pels carrers d'Ascó, amb el contrast dels cartells que es penjaven pel poble a favor del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. L'Ajuntament d'Ascó s'afanyava a comunicar que el consistori no penjava aquests cartells en defensa del cementiri, atribuint l'acció a particulars de la localitat. Tot i el clima festiu de l'acte, durant els parlaments no s'estalviaven crítiques envers l'alcalde d'Ascó, a qui s'acusava de venut i de primar els interessos personals per sobre dels del municipi, i el president Montilla i el Partit dels Socialistes per una actitud total d'inhibició i mirar cap a un altre cantó. El portaveu de la coordinadora, Sergi Saladier, exigia a Montilla que deixi de fer de ministre d'Indústria d'Espanya i faci de president de la Generalitat. A part, un total de 62 ajuntaments i 7 consells comarcals aprovaven mocions en contra del cementiri nuclear, però la decisió es deixa a mans de 9 regidors d'un poble de 1.600 habitants. Segons explicava el periodista Santiago Vilanova, a partir d'aquí s'ha animat els manifestants a concentrar-se davant l'Ajuntament el proper dimarts i a fer-ho de negre i amb flors per representar un dia d'enterrament. Entre els manifestants hi era present un veí de l'Ametlla de Mar, Jordi Samarra. Aquest veí creu que l'alcalde d'Ascó té molta cobdícia i recorda com el seu poble va lluitar per no tenir les nuclears.
Sabeu que és un home amb una codícia grandiosa i es creu que si aquí no es feia el cementeri nuclear, se creu que aquí el poble es moriria de gana. Jo crec que si el poble o els pobles de l'arrere d'això féssim tots pinya, jo crec que ho aconseguiríem, perquè llavors eren temps de Franco i les coses eren molt difícils, i tot i així el poble de l'Ametlla sola va aconseguir-ho que s'impedís de fer-se.
D'altra banda, Albà Balcells, jove de Móra d'Ebre, afirma que els joves no volen aquest futur per al territori.
És aquí on hem nascut, és aquí on hem crescut i la majoria és aquí on vol seguir vivint. I clar, vull dir, si comencen a ficar coses així serà impossible poder tindre un futur aquí.
Amb tot, durant la manifestació costava trobar veïns d'Ascó. Cal tenir en compte que el 40% de la població viu de les centrals nuclears. És per això que els manifestants cridaven consignes com ara "Tots som Ascó" o "Catalunya diu que no". Tampoc hi faltava el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, expresident del Consell Comarcal i regidor a Móra, Josep Soler, i l'actual president i alcalde de Rasquera, Bernat Pellissa, que anunciava la tancada a l'edifici del Consell Comarcal. A part de la protesta de dimarts, també es convocava per dimecres una concentració a la Generalitat. En cas que l'Ajuntament acabi aprovant la candidatura, tot i l'amenaça d'expulsió de Convergència i Unió, Ascó serà el segon municipi que opta al cementiri estatal de residus nuclears després de Llebre. A tota aquesta protesta s'ha de sumar també la tancada al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre contra aquest cementiri nuclear, i és que l'equip de govern del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, format per membres d'Esquerra i del PSC, iniciaven el diumenge a les 5 de la tarda una tancada a la seu de la institució per pressionar l'Ajuntament d'Ascó i aconseguir que voti en contra d'emplaçar un cementiri nuclear a la població. La tancada es preveu allargar-se fins al dimarts a les 11 del matí, dia en què se celebrarà a Ascó el ple extraordinari sobre el magatzem nuclear. El motiu d'aquesta tancada ho explicava per a les Emute, un dels que està participant de la mateixa protesta, Xavier Vega, director dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre. L'escoltem.
Bé, el motiu del trencament és posar pressió damunt de l'Ajuntament d'Ascó, que per una situació bastant inaudita té llibertat, no l'Ajuntament, sinó un grapat de regidors, per decidir el futur del territori de la Ribera d'Ebre i de les Terres de l'Ebre i de Catalunya amb la instal·lació d'un magatzem nuclear amb 7.000 tones de residus nuclears. Llavors, fem pressió perquè no es produeixi aquesta responsabilitat, aquesta irresponsabilitat, i perquè s'ho replantegin.
El director dels Serveis de Cultura a les Terres de l'Ebre també ens explicava quins eren els polítics que s'havien tancat al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i els que havien passat la nit. L'escoltem.
Aquí al Consell han estat els d'Esquerra i els socialistes. I concretament els hem quedat a dormir els d'Esquerra, gent d'Esquerra. Llavors, qui està en contra d'això? Clarament Esquerra i els socialistes. I estem intentant pressionar que el nostre govern, a través dels nostres parlamentaris, que el nostre govern se faci càrrec d'una situació que és una situació dramàtica d'una part del govern d'este país.
Xavier Vega també explicava per a les EMUTE la seva visió particular, que ho veu força complicat i que espera que la pressió popular i el sentit comú pugui capgirar la situació.
Ho veia molt malament, però jo em sembla que hem tingut capacitat de reacció. I jo crec que estem, els opositors, que som en realitat no els que ens oposem, sinó els que apostem, ens oposem en això perquè apostem, perquè anem a favor de la terra i de la gent. Llavors, jo crec que estem capgirant la tendència aquesta, gràcies precisament al ressò dels mitjans de comunicació. Jo tinc l'esperança de que al llarg del dia d'avui, en aquestes 24 hores que queden, la pressió popular, la decisió de la gent, el recolzament del poble de Catalunya. En aquest moment estava mirant el senyor Cuní, el programa del Josep Cuní, perdó, hi havia un 98%, si no, no sé, més d'un 90% en contra de la TF aquesta, del que diuen el magatzem temporal, quan és un cementiri nuclear, no? I llavors jo tinc fe de que finalment prevaldrà el sentit comú i la saviesa popular i podrem capgirar aquesta situació.
Recordem que la tancada es preveu fins al dimarts a les 11 del matí, dia en què se celebrarà a Ascom el ple extraordinari sobre el magatzem nuclear. Aquest recull important de notícies i declaracions al respecte de la ubicació del cementiri nuclear a Ascó finalitza amb la crònica que ens arriba des de l'Ametlla de Mar, perquè el passat dissabte aquesta localitat rebia la visita de Felip Puig, que declarava obertament el no al cementiri nuclear. El secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya visitava l'Ametlla de Mar el passat dissabte a la tarda en plena polèmica sobre la possible instal·lació del magatzem de residus nuclears a Ascó. Puig volia deixar clar que Convergència i Unió s'oposa la instal·lació d'un cementiri nuclear al territori i a Catalunya. Olga Tomàs, La Cala Ràdio.
El secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya, Felip Puig, va visitar l'Ametlla de Mar el passat dissabte a la tarda. En plena polèmica sobre la possible instal·lació del magatzem de residus nuclears a Ascó, Puig va voler deixar clar que Convergència i Unió s'oposa a la instal·lació d'un cementiri nuclear al territori i a Catalunya. Felip Puig, durant l'acte a la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa, va explicar que davant la possibilitat que demà dimarts l'alcalde d'Ascó, durant la realització d'un ple extraordinari, dugui a terme la moció que plantejarà Ascó com a candidatura al magatzem, Puig va ser molt clar. Escoltem Felip Puig, secretari general de Convergència.
Són unes instal·lacions que no s'han d'ubicar a Catalunya. El Parlament s'ha pronunciat en contra d'aquest cementiri de residus nuclears. No hi ha consens en el territori i en aquests moments Catalunya ja té una quota de contribució a l'energia nuclear amb tres centrals nuclears al nostre territori, més que suficient com per ara haguem d'acceptar que tots els residus de les centrals elèctriques nuclears espanyoles s'ubiquin a Catalunya. Hem dit molt clarament que ens oposarem a aquesta instal·lació a Ascó i hem recordat a la nostra gent que respectant la seva decisió i el seu principi d'autonomia local, si finalment doncs presenten aquesta candidatura, lamentablement doncs hauran de suspendre la seva militància a Convergència. Dit això, emplacem a que sigui el govern de Catalunya el que tingui una posició clara, coherent, única, unida i que no hi hagin partits polítics que vinguin a les manifestacions dient que no al cementiri de l'energia nuclear, i en canvi el govern de Catalunya, dirigit pel president Montilla, el Partit Socialista, doncs estigui amb el seu silenci, doncs acceptant la ubicació a Catalunya.
A l'acte va ser acompanyat per Andreu Martí, alcalde del municipi, i Joan Pere Gómez, regidor de l'Ametlla i secretari d'Organització de Convergència. Per la seva banda, l'alcalde del municipi va voler deixar clar el posicionament de l'Ajuntament davant la possible col·locació del cementiri. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
No podem passar a la història per haver contribuït en este cementiri nuclear. Ja tenim prou quota energètica i, per tant, el que toca és fer-ho a altres llocs. Però és que, a més, sabem tots que ja es va aprovar una proposta al Parlament de Catalunya on se demanava que no anigués al cementiri nuclear ni a les Terres de l'Ebre ni a Catalunya. Exigim que es complixi la proposta aprovada al Parlament de Catalunya.
D'altra banda, Puig va expressar la voluntat de Convergència de posar el partit a la disposició del poble de les Terres de l'Ebre i de Catalunya per tal de fer front a la crisi i aconseguir més inversions, en definitiva, més respecte pel territori. A més, va criticar la gestió de subvencions del govern català, en concret les associades a la llei de barris i a la de millora de les urbanitzacions, i va assegurar que si en un futur Convergència governés el país, l'Ametlla i les Terres de l'Ebre es tindrien en compte. Puig va transmetre aquesta voluntat al dinar previ amb els empresaris locals, on va escoltar les seves necessitats. A l'acte van assistir Ferran Bel, alcalde de Tortosa, i Francesc Sancho, alcalde de l'Ampolla, entre d'altres regidors i regidores de Convergència de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Emergència internacional. Càritas a Haití. Pot fer el seu donatiu a la seva parròquia o en qualsevol sucursal de Caixa Tarragona, La Caixa, Caja Madrid, Bancaixa o Banc Santander Central Hispano. Sisplau, faci constar el destí del seu donatiu Haití. Si es vol desgravar el donatiu, s'ha de fer constar el nom, cognoms i NIF. Emergència internacional. Càritas a Haití.
És molt important que al contenidor marró no hi tirem residus inorgànics, com poden ser els plàstics, vidres o medicaments. Aquests dificulten molt el procés de transformació de la matèria orgànica en adob i disminueixen la qualitat final. També podem pensar que els envasos que han contingut aliments van al contenidor marró. No és així, ja que aquests són inorgànics i mai els tirarem junt amb les restes de menjar, sinó que aniran al contenidor groc dels envasos lleugers. És un missatge del Rebé, amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un altre tema que ocupa l'interès informatiu és la llei de vegueries. L'Agència Catalana de Notícies realitzava una entrevista amb Ferran Bel, alcalde de Tortosa, de la que nosaltres avui a l'informatiu de Mute també ens en fem ressò amb un breu resum. I és que l'alcalde de Tortosa teme que si la llei de vegueries no s'arriba a aprovar al Parlament aquesta legislatura, el procés es pugui tancar en fals i tornar-lo a obrir sigui molt difícil. Amb aquesta entrevista, Bel advertia que si aquest procés es tanca amb moltes ferides obertes al país, no serà fàcil reemprendre'l a curt termini.
Correm un perill molt greu, almenys des de l'àptica de les Terres de l'Ebre, que és cremar tant este procés que després tornar-lo a obrir, segons com se tanque ara, si es tanca en fals, tornar-lo a obrir sigui molt difícil. I si ara es tanca este procés deixant moltíssimes ferides obertes al país, no serà fàcil reprendre a curt termini.
Bel també mostrava el respecte per a Ausàs, però lamentava que la llei hagi estat bombardejada pel món socialista.
Jo, amb la tramitació de l'avantprojecte de la llei vegarial, l'únic que puc considerar és que el Consell Ausàs té voluntat de tirar-la endavant. A partir d'aquí, com han anat els aconteixements, tampoc no cal fer molta història. Ha estat un avantprojecte que ha estat bombardejat des del món socialista, clarament.
D'altra banda, en aquesta entrevista realitzada per l'Agència Catalana de Notícies, Bel dia que el seu horitzó nacional passa per una Catalunya independent.
Jo em defineix això que el meu horitzó nacional seria tindre una Catalunya independent. Ara, plantejar això durant els pròxims 20 o 30 anys jo em pareix que no és possible, i jo voldria poder passar aquest testimoni a la generació que em succeirà. Per a mi la generació són els meus fills, i jo quedaria content i satisfet si la generació dels meus fills poguessin viure una Catalunya nacionalment plena.
Finalment, l'alcalde de Tortosa justificava que no s'hagi impulsat cap consulta independentista al municipi perquè hi hauria hagut molt poca participació.
L'informatiu de Mute.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
Esquiada Jove 2010 Andorra. 26, 27 i 28 de febrer. Inclou autobús de trasllat, 2 dies forfaits a Vallnord, 2 nits, mitja pensió Hotel Cosmos amb 3 estrelles, més menú a pistes. Preu, 165 euros. Assegurança, opcional, 7 euros amb 10 cèntims. Sortida divendres 26 a les 8 de la tarda des del Casal Joves de l'Aldea. No inclou lloguer de material. Per més informació o inscripcions, truqueu al Casal de Joves de l'Aldea. El telèfon és aquest, 977 45 19 61. Esquiada Jove 2010 Andorra, 26, 27 i 28 de febrer. Tu pedràs?
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Aquest cap de setmana passat, Amposta va celebrar la festivitat de Sant Antoni, la festa dels Tres Tombs, amb el suport de moltes penyes d'Amics dels Cavalls d'arreu del territori que van aportar la seva participació, fent la SICAP més lluïda. Tot i això, la diada no va estar exempta d'un petit ensurt que va fer saltar les alarmes durant la mateixa celebració. Un jove patia una caiguda d'un cavall essent traslladat urgentment a Barcelona, on continua en estat d'observació, tal com ens explicava Manel Ramon des d'Amposta Ràdio.
Doncs la festivitat de Sant Antoni a Amposta es va celebrar amb un petit ensurt, ja que un jove de Sant Jaume d'Enveja, 13 anys, Àlex, patia una caiguda del cavall justament a l'avinguda de la Ràpita davant de l'hotel Montsià, en un moment en què dos cavalls es van tocar i un d'ells va llançar el jove per la grupa caent de subines. El jove es va quedar un moment inconscient i sangrant per l'orella, el que va disparar totes les alarmes. Finalment, sembla que el jove doncs està recuperant-se, està ingressat a Barcelona en observació, fora de perill en principi. Ens ho explicava la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Amposta, Maria del Mar Panisello.
I com tu dius, doncs, bueno, va tindre la mala sombra de que davant del que és l'hotel se van ajuntar amb els cavalls, un sense voler li va pegar cop a l'altre i ell va pegar les cames detrás i va caure el xiquet, doncs, va caure de subines. Clar, ens va assustar una miqueta perquè al principi sortia una miqueta de sang de la part de l'orella i, bueno, i tots van tenir una mica de mal de cap, no? De fet, van emportar en Sia cap a Barcelona i jo acabo de trucar al president dels Amics dels Cavalls, m'ha dit que està el xiquet estable, que està més tranquil, perquè al principi va tenir que lligar-lo una miqueta perquè va estar molt nerviós, però que el xiquet ha dormit, que està estable, el que passa és que va estar en observació, que està a les 48 hores, no sabem pues, ben bé el que esperem, que tot sigui que en un susto, perquè la veritat és que hi va tenir una mica de malestar a tots.
Bé, doncs esperem que sigui solament un ensurt el que va patir aquest jove de Sant Jaume en els Tres Tombs a Amposta, ahir en la celebració del Dia de Sant Antoni, on participaven, entre altres, també els Amics dels Cavalls de la ciutat i també els Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara. Finalment, més de 800 persones, més de 800 animalets, van ser doncs beneïts a l'Església del Sagrat Cor d'Amposta durant aquesta jornada de Sant Antoni, que va transcorrir en tota normalitat, tret d'aquest petit ensurt que sembla que acabarà de manera positiva.
Gràcies, Manel. I d'una activitat passada a una de les més destacades de les Terres de l'Ebre i que comença a preparar-se per a encetar temporada al mes de març. Ens referim a la Passió d'Ulldecona, que arribarà aquest any a la 55a edició, amb un nou director i també amb nou president d'entitat. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs sí, podem començar ja a donar les primeres informacions sobre l'actual temporada de la Passió d'Ulldecona, i és que un any més un dels sectors turístics més atractius del municipi del Montsià comença a escalfar el motor per tal de que el mes de març estigui tot a punt per a l'arrencada. La Passió d'Ulldecona ha començat els assajos per a la temporada 2010 des del dilluns de la setmana passada, i en aquesta ocasió el patronat ha deixat l'obra a les mans d'un jove director, Aleix Vallverdú, llicenciat per l'Institut de Teatre, que donarà un nou aire a la representació. Vallverdú, que també ha dirigit els Pastorets a Valls, és l'aposta de la nova junta del patronat constituïda l'estiu passat i presidida per Jeroni Castell. Ell mateix ho explicava per a les emissores municipals a les Terres de l'Ebre.
Sí, també entre Lluís i la junta vam decidir que també era el moment de canviar. Pensem que de quan en quan els canvis són bons, que s'ha de donar aire fresc, i així ho vam fer. Ha entrat un director nou, Aleix Vallverdú, un director molt preparat, preparat a l'escola de teatre, molt posat en teatre, i que a més és molt jove, que és el que nosaltres volem. Té 29 anys i nosaltres entenem que la Passió es té de dirigir per il·lusió i que necessitem directors que tinguin moltíssimes ganes de dirigir la Passió i de progressar.
El patronat de la Passió d'Ulldecona espera que el nou director, Aleix Vallverdú, deixi la empremta jove a l'obra i també pugui ampliar d'aquesta manera el ventall de públic cap a sectors d'audiència més heterogenis. Jeroni Castell explicava també que gràcies als packs turístics d'Ulldecona els interessats podran gaudir d'una visita pels diferents llocs d'interès del municipi, dinar a Ulldecona i a la tarda assistir a l'obra.
Sí, a més, jo crec que en això beneficia la Passió, evidentment, però també beneficia a Ulldecona, no? I per això jo crec que això també és un tema que es va posar en marxa fa 3 o 4 anys i que ajuda a tots. Ulldecona, que té, diversos referents turístics, com són el castell, com és l'ermita de la Pietat, les pintures rupestres, no?, el casc antic, tot això, crec que la Passió també és un referent turístic d'Ulldecona, sense cap dubte, i que, a més, segurament som els que més gent aportem en aquest aspecte també, més gent portem a Ulldecona, no? Al compaginar totes aquestes coses i posar-les juntes i, a més, oferir-les en un mateix paquet i en un preu molt raonable, jo crec que això ha ajudat a pujar el número d'espectadors de la Passió i també a contribuir a la promoció d'Ulldecona.
La Passió d'Ullecona representarà els dies 7, 14 i 21 de març en català i els dies 11, 18, 25 i 28 d'abril i 1 de maig en castellà.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continua plovent de manera feble, dispersa, però continuada a l'extrem sud de Catalunya, sobretot Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sud de les comarques de Barcelona, també sud de les comarques lleidatanes. Els registres més importants arriben als 5 litres per metre quadrat fins a primeres hores del matí a Cubelles, o 6 a Fraga, per exemple, 4 a Vallirana, o 4 també a Cunit. Molt probablement aquests registres s'incrementin una miqueta més al llarg de les properes hores, tot i que les pluges de moment, i així ho continuaran sent, són febles i disperses. A l'extrem nord del país hi ha força núvols, però no hi ha pràcticament precipitació. Al llarg de la jornada, per tant, es mantindrà aquest cel gris amb aquest risc de febles plugims, sobretot al sud del país i traslladant-se cap al País Valencià, i amb unes temperatures que aniran a la baixa. De fet, la cota de neu al llarg de la jornada pot anar baixant de 1.200 a 600 metres tan sols a darreres hores del dia. A partir de demà, amb l'arribada d'una massa d'aire freda però seca, creiem que s'obriran clarianes a Catalunya, predominarà l'ambient fred i el vent de gregal intens, que alterarà notablement la situació marítima, sobretot cap a la costa. Per tant, aquest vent que serà el responsable de que les pluges es reforcin cap al País Valencià i Alacant, i a més amb una cota de neu en aquest sector que anirà baixant cap als 600-500 metres. Sembla que els termòmetres tocarien fons entre dimecres i dijous, i a partir de llavors el vent giraria a nord. Continuaria fent fred, però es mantindria el temps dominat per les grans clarianes i el vent, amb l'excepció del vessant nord del Pirineu, on la nevada s'intensificaria.
Gràcies a tots. Una jornada més per deixar-se informar amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els emplacem demà dimarts des de la seva municipal un altre cop a connectar amb l'informatiu de Muter.